TV3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 i mitja, les 8 del matí, volien dir, d'aquest divendres, dia 21 de novembre, en què ens fem ressò del terratrèmol polític que ha provocat la resolució històrica que inhabilita 2 anys el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, i que obligarà el govern central a cercar un relleu. Es coneix la condemna per revelació de secrets, però encara no s'ha redactat la sentència. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, diu que respecta, però no comparteix aquesta decisión.
El gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado. Sin embargo, hoy el Poder Judicial ha hablado.
García Ortiz també haurà de pagar 10.000 euros a l'empresari Alberto González Amador, la parella d'Isabel Díaz Ayuso. El tribunal considera que li va provocar danys morals en filtrar el correu on el seu advocat oferia a la Fiscalia un pacte a canvi de confessar 2 delictes fiscals. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclama de nou la dimissió de Pedro Sánchez.
Parece que el fiscal general del Estado no cometió un delito por su cuenta y deseo, sino que se prestó a ser un peón en la estrategia política del Ejecutivo.
També la presidenta del govern, Marga Proens, ha dit que la condemna també ho és pel líder de l'Executiu Central. Tot d'una ho ampliam en una jornada en què altres qüestions destacades. Un home de 67 anys ja mort després de caure a la mà amb el cotxe que conduïa al port de Ciutadella.
El sinistre va succeir ahir vespre a les 9:20. El personal d'emergència va intentar reanimar l'home, que finalment va morir.
El Tribunal Constitucional admet a tràmit el recurs d'empara contra el president del Parlament, Gabriel Lecent.
El tribunal ha de determinar si va vulnerar els drets fonamentals de les diputades socialistes Pilar Costa i Mercedes Garrido quan la va expulsar de l'hemicicle per dur una camiseta en la imatge de les Roges del Molinar.
Una quinzena de migrants han desaparegut durant la travessia en barca des d'Àfrica cap a les Balears, segons el testimoni de 5 persones que van ser salvades i anaven a bord d'aquesta mateixa embarcació.
Segons les autoritats, però, no es pot activar cap dispositiu de recerca perquè es desconeix la posició i el moment de la travessia en què van caure a la mà.
El mercat immobiliari de les Illes ha tancat el tercer trimestre d'enguany amb màxims històrics de preu i amb una activitat que continua a l'alça.
Són les principals conclusions de l'informe API Baleares, tendències del mercat immobiliari. A les Illes, de mitjana, l'import de compra-venda són 450.000 euros. L'expert Lluís Fabra assegura que qui vol vendre ho pot fer a un preu fins i tot més alt el del mercat i intenta aprofitar l'escassetat per guanyar més.
Hemos visto que se vende bastante, pero no tanto como en otras épocas. Entonces, digamos que el mercado tiene, lógicamente, el mercado no es insensible al precio. Entonces, cuando el mercado se convierte en poco líquido, es decir, cuesta vender las viviendas, el vendedor asume esa realidad y entonces corrige.
I en els esports, Espanya ja és a les semifinals de la Copa Davis. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia, això després d'una jornada d'infart contra la República Txeca. Granollers i Pedro Martínez van completar una gran remuntada i es van imposar amb 2 tie-breaks, 7-6 i 7-6, per certificar el pas. I abans, el mallorquí Jaume Munà havia mantingut viva l'eliminatòria amb una victòria solvent per 6-3 i 6-4 davant Jesse Lechesca després de la derrota inicial de Pablo Carreño. El Reial Mallorca afronta avui el darrer entrenament abans de visitar el Villarreal amb Morici i Jan Virgili ja reincorporats i a l'espera que Joan Mojica s'afegeixi al grup. A Champions, empat a 1 del Barça amb la mallorquina Catacoll a la porteria contra el Chelsea. Ahir vespre, Catacoll va jugar tot el partit a Stamford Bridge i Patrick Guijarro va animar el seu equip des de la graderia per mort de la seva lesió. I amb aquest empat, les jugadores del Barça es mantenen líders de la Champions en pla de victòries fins ara i només un gol encaixat en 4 partits.
I pel que fa al temps, coneixem ara quina previsió tenim per aquest divendres. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui encetem una jornada que serà molt freda. Avui la temperatura continuarà disminuint i, de fet, esperant que a punts del nord del territori, a molts indrets, puguen tenir una màxima situada lleugerament per sota del llindar dels 10 graus. Al sud, en canvi, sí que s'enfilarà una miqueta més. Podria situar-se entre els 11 i 14 aproximadament, un valors, això sí, igualment baixos. D'altra banda, quant al cel, al llarg del matí continuaran les precipitacions, principalment entre Menorca i la meitat nord de Mallorca. Unes pluges que, si bé seran de caràcter local, podran ser intenses allà on descarreguin i també acompanyades de calor Bruix, i al llarg d'aquestes primeres hores encara continuarà la possibilitat de neu als cims més elevats de la Serra de Tramuntana, principalment a partir d'uns 800 metres. D'altra banda, el vent també bufarà amb força, ho farà de tramuntana i també de mestral, fent que a la costa més exposada hi predomini la maregassa. A partir del capvespre, això sí, el mestral guanyarà tota la importància i això farà que a partir de les hores centrals aquestes pluges comencin a aturar. Això sí, continuarem amb un termòmetre bastant baix, un bon vent fort i també amb unes condicions marítimes bastant complicades. Ara mateix tenim a les Pitiuses 13 graus a Eivissa i 14 a Sant Antoni. A Mallorca, 8 graus a Manacor, 9 a Alcúdia i 11 a Marratxí. I a Menorca, 6 graus a Sant Lluís i 7 a Ciutadella.
Són les 8 i 5 minuts. Amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles i Caterina Banya a la redacció, escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Resolució judicial històrica a Espanya. Per primera vegada s'ha condemnat un fiscal general de l'Estat i s'ha sentenciat Álvaro García Ortiz a 2 anys d'inhabilitació per un delicte de revelació de secrets. El Tribunal Suprem ha avançat aquest dijous la resolució judicial de la sentència, que encara s'ha de redactar, per tant, no en sabem tots els detalls, i que tindrà els vots en contra de 2 dels 7 magistrats. La decisió de l'alt tribunal també preveu que l'acusat indemnitzi amb 10.000 euros l'empresari Alberto González Amador per danys morals i que li pagui les costes del judici. Mentre que el govern central defensa la innocència del fiscal general, l'oposició demana eleccions anticipades.
El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha demanat a la ciutadania que no desconfiï de la justícia i ha reiterat que l'executiu espanyol respecta la decisió del Suprem, però que no ho comparteix.
El gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado. Sin embargo, hoy el Poder Judicial ha hablado y ha resuelto esta causa. Por ello, les anuncio que en los próximos días pondremos en marcha el mecanismo legal para nombrar a un nuevo o a una nueva fiscal general del Estado.
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, considera que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha de dimitir. Diu que García Ortiz ha escrit una pàgina negra en la història de la justícia espanyola.
Parece que el fiscal general del Estado no cometió un delito por su cuenta y deseo, sino que se prestó a ser un peón en la estrategia política del Ejecutivo. Y participó con ciega obediencia en una operación política contra el Partido Popular, concretamente contra una presidenta de una comunidad autónoma.
I, de fet, aquesta presidenta, la presidenta de la Comunitat de Madrid i que també és parella de l'empresari Alberto González Amador, Isabel Díaz Ayuso, ha dit que la resolució és un èxit sense precedents de la democràcia. I en la mateixa línia, Vox ha demanat eleccions anticipades. El secretari general de la formació és José María Figaredo.
Si tuviesen un poco de dignidad y un poco de coherencia, convocarían elecciones hoy mismo. Y frente a este gobierno, de la corrupción a este gobierno que coloniza a las instituciones, lo único que cabe es una oposición frontal.
D'altra banda, els socis del govern del PSOE, Sumar, ha criticat la resolució. Considera que aquesta ja estava escrita abans d'iniciar el procés judicial. Així mateix, la líder de Podem, Ione Belarra, ha acusat la dreta judicial d'assassinar civilment el fiscal general de l'Estat.
Mentre la presidenta del govern, Marga Proens, assegura que la condemna al fiscal general de l'Estat és també una condemna a Pedro Sánchez i ha titllat de delinqüent García Ortiz. La popular qualifica d'inèdita la valoració del ministre de Justícia, Félix Bolaños, per criticar, diu, els jutges.
Són hores greus per la democràcia i crec que els demòcrates mos hem d'unir perquè això no pot aguantar molt més. Mos hem d'unir per salvaguardar els nostres drets, els nostres deures, la democràcia i per demanar-nos en mans de qui estem.
Per cert, que avui destacam una cosa més de la crònica dels tribunals, perquè el Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'empara contra el president del Parlament, Gabriel Lecent, per haver expulsat de la cambra Pilar Costa i Mercedes Garrido per dur una camiseta amb la imatge de les Roses del Molinar. Són les mateixes diputades socialistes que han presentat el recurs contra Lecent, de Vox, processat per un delicte d'odi per haver esqueixat mesos abans la imatge que duien les diputades aferrades hackejada als seus ordinadors. L'expulsió per dur aquesta imatge a les camisetes va tenir lloc dia 15 d'octubre de l'any passat.
Ara el Constitucional considera que l'expulsió planteja un problema que afecta un dret fonamental sobre el qual no hi ha doctrina, com és el fet de privar les dues diputades d'exercir la seva funció com a membres de la mesa del Parlament sense una causa recollida al reglament de la cambra. De fet, el Tribunal adverteix que la qüestió va més enllà d'un cas concret i que podria tenir conseqüències polítiques generals, tal com ha destacat una de les afectades, Pilar Costa.
Passa en molt pocs casos que s'admet a tràmit per part del Tribunal Constitucional un recurs d'emparament, allí on se reconeix que pot haver una possible vulneració de drets fonamentals i se basa aquesta admissió a tràmit de que no hi ha precedents a Espanya d'un recurs d'aquestes característiques.
És el segon recurs admès pel Constitucional contra l'ESEN. En el primer, però, va ser per haver esqueixat la imatge en paper d'Aurora Picornell i la resta de Roges de Molinat del mateix ordinador de les dues diputades expulsades. Ara el Tribunal dona al president del Parlament un termini de 10 dies perquè remeti l'expedient o actuacions que s'hagin practicat respecte a les decisions del president de la Cambra adoptades el mateix dia i els dies posteriors als fets.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Són les 8 i 11 minuts. En aquestes darreres hores també hem conegut que hi ha hagut un accident mortal al port de Ciutadella. Un home de 67 anys ha mort després de caure a la mà amb el vehicle que conduïa.
El sinistre ha succeït quan passaven uns 20 minuts a les 9 del vespre. En aquest moment, la central de coordinació va rebre una alerta de caiguda dins l'aigua des del moll del port de Ciutadella. En un principi es desconeixia el nombre de persones que hi havia dins el turisme i es va activar una unitat de suport vital avançat, una altra de suport vital bàsic i un metge del PAC de Ciutadella. Finalment, varen rescatar una única víctima en aturada cardiorrespiratòria i després d'intentar reanimar l'home, aquest finalment va morir.
I en aquest accident mortal de Menorca se n'afegeix un altre. Les darreres hores, dos ferits en pronòstic reservat després de patir un accident de moto a la via de cintura de Palma en direcció Andratx. Les víctimes són un motorista de 42 anys i el seu acompanyat de 17, que han estat embestits per un cotxe.
L'impacte ha estat tan fort que el conductor de la moto i el jove que l'acompanyava han sortit disparats i presenten múltiples traumatismes. L'accident ha succeït a les 10:15 del vespre en el punt quilomètric 6 de la MA20 en sentit Andratx. Han estat assistits per dues unitats de suport vital avançat i traslladats a l'Hospital de Son Espases. El vehicle que ha xocat contra la moto es troba en sinistre total, encara que l'ocupant n'ha resultat il·les.
I el testimoni dels 5 migrants rescatats a bord d'una embarcació precària al sud de Cabrera parla del manco una quinzena de persones més que haurien desaparegut durant el trajecte. El relat, però, no ofereix informació precisa sobre en quin moment de la travessia varen acabar a la mà. Així, segons les autoritats competents, no es pot activar un dispositiu de recerca, però no es descarta que si hi ha més pistes se'n pugui organitzar un. La delegació del Govern Central a les Illes explica que l'avís d'una ONG va servir per activar un dispositiu i que fa una setmana la mateixa barca que els va rescatar havia fet una primera sortida de recerca.
L'ONG havia explicat que no tenien notícies d'una embarcació que havia partit del nord d'Àfrica feia 9 dies en direcció a les Balears amb 23 persones a bord. Llavors, amb l'ajuda d'un avió de Frontex que va enlairar-se des d'Alacant, es va localitzar la barca i es va poder enviar salvament marítim a la localització indicada. Varen ser rescatats i traslladats al port més pròxim, que era el d'Eivissa. La Policia Nacional els ha pres declaració i del seu relat es desprèn que durant el trajecte alguns companys es varen llançar a la mà. Raquel Guas, que és la directora insular de l'Estat, a les Pitiuses.
Ells, a les declaracions que els hi pren Policia Nacional, es manifesten que van sortir ja fa uns dies d'Argèlia i que en aquesta embarcació hi anaven més immigrants. A nivell oficial són 5 persones en aquesta embarcació, detectades per una avioneta Frontex, es van salvar aquestes 5 vides i veurem les investigacions d'avui cap on duen i si s'ha d'activar alguna operació de salvament o no.
Alguns dels 5 immigrants romanen ingressats a l'Hospital Can Missa sota custòdia de la Policia Nacional i d'altres es troben a la comissaria d'Eivissa en espera de rebre l'assistència de la Creu Roja.
Tot això quan l'ONG Caminando Fronteras ha confirmat a IB3 Notícies que a part d'aquesta embarcació hi ha 3 alertes activades per desaparicions aquest mes de novembre.
Són 3 embarcacions sortides des d'Algèria. Una d'elles va partir fa 20 dies amb 25 persones a bord. No tenen constància que cap hagi arribat a tocar terra.
I precisament la crisi migratòria ha estat un dels temes centrals de la Junta Local de Seguretat a Formentera. El Consell Insular ha agraït el reforç de la Guàrdia Civil i les Pitiüses per poder localitzar les embarcacions irregulars. També valora positivament la instal·lació d'un nou envelat per fer una primera atenció als migrants que arriben a l'illa per part del govern central. Això sí, demana que també se'ls doti de voluntaris de la Creu Roja. Ho explica el president de Formentera, Òscar Portes.
Lamentem que no s'hagi aconseguir, que és una cosa que es demanava ja esbril, que la Creu Roja siga present per fer aquesta primera atenció. Es veu que és complicat i no és. Demanam que segueixi treballant per mirar d'aconseguir-se aquesta presència de la Creu Roja.
Són les 8:16. El mercat immobiliari de les Illes ha tancat el tercer trimestre d'enguany amb màxims històrics de preu i amb una activitat que continua a l'alça. Són les principals conclusions de l'informe API Balears, tendències del mercat immobiliari. A les Illes de Mitjana, l'import de compra-venda és, atenció, de 450.000 euros per un habitatge. Per al municipi més car, que és Andratx, l'import de mitjana és de 3,5 milions. Els preus estan disparats perquè hi ha poca oferta i molta demanda. Però així i tot, els experts parlen de certa saturació. Marta Puyalto.
Segons l'estudi, en termes interanuals, les compravendes s'han incrementat un 10% i els preus un 12%. L'expert Lluís Fabra assegura que qui vol vendre ho vol fer a un preu fins i tot més alt al del mercat. Intenta aprofitar l'escassetat per guanyar més.
Posiblemente estamos ya percibiendo un cierto grado de saturación. Hemos visto que se vende bastante, pero no tanto como en otras épocas. Entonces digamos que el mercado tiene... Lógicamente el mercado no es insensible al precio. Entonces cuando el mercado se convierte en poco líquido, es decir, cuesta vender las viviendas, el vendedor asume esa realidad y entonces corrige. ¿Vale? Pero como ahora estamos, no estamos tan bien, pero estamos bien. Doncs intenta aprovechar.
Els preus continuaran pujant, però a un ritme menor. A les Illes, el metre quadrat val de mitjana 4.000 euros i a Palma, on més transaccions es fan, se superen els 5.000.
En 3 anys i 3 trimestres, fíjese, hemos pasado de cerca de 7.000 viviendas en Palma en venta a 3.551. Cerca de la mitad. En este contexto de mercado, es imposible que el comportamiento tenga un, el precio tenga un comportamiento distinto al crecimiento.
I si parlem del mercat del lloguer, el president del Col·legi d'Agents de la Propietat, José Miguel Artieda, explica que la situació és la mateixa.
Aquest límit ja veiem que està arribant. Se torna a notar aquesta saturació, com ha dit en Lluís, i una estabilització de preus. No una regressió, vale? Però sí una estabilització.
Pel que fa a la tipologia de la compra-venda, el 80% són pisos usats i la meitat d'aquests superen els 80 metres quadrats. Un 6% no arriben als 40 metres.
I el sindicat UGT aclareix que l'equiparació del complement d'insularitat dels treballadors balears, que vos vam anunciar ahir en aquesta hora a l'informatiu matí, aquesta equiparació en el que ja reben les Canàries afectarà només l'administració de l'Estat. Per tant, no afecta altres administracions com l'autonòmica, les insulars i les locals. A les Balears això serien 7.500 treballadors, tot i que hi ha més de 10.500 places disponibles. És a dir, un 30% de vacants estan sense cobrir.
I a la pràctica, per tant, també són els empleats per administracions i organismes estatals com els de Justícia, les Forces i Cossos de Seguretat. Els plusos passaran dels 100 euros mensuals a més de 200 a Mallorca, 400 en el cas d'Eivissa i Menorca i més de 600 a Formentera, el mateix que cobren, val a dir, de les Illes Canàries. És el secretari general d'UGT, Servei Públics de les Balears, Miguel Ángel Romero.
No, durante 20 años, 25, pues se ha transformado en un sí, y eso para nosotros tiene la suficiente entidad como para calificar ese hecho de pasar del no al sí, es un hecho histórico.
Romero recorda que aquí a les Illes es va signar al febrer un pacte amb el govern per actualitzar el plus de residència que s'aplicarà progressivament a partir de l'any que ve i que per primera vegada serà igual per a tots els grups de funcionaris i personal laboral.
I la consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, ha anunciat que el seu departament crearà un nou sistema per poder reclamar els pagaments indeguts de la renda social garantida.
Fernández ha comparegut al Parlament per informar sobre la gestió d'aquesta prestació autonòmica després que una auditoria, us ho van contar aquí l'informatiu, interna, de fet, hagi detectat que uns 4.000 beneficiaris de la RESOGA la van rebre indegudament la passada legislatura. El govern preveu ara reclamar quasi 2,5 milions d'euros. Fernández ha garantit que la conselleria ja fa feina a la creació d'un sistema propi per reclamar de manera flexible els doblers abonats erròniament, tenint en compte les circumstàncies de cada família.
Y hay que cambiar para hacer más ágil, para acercar mucho más esta renta social a las personas que realmente lo necesitan y no perjudicarlas porque no comprobamos los requisitos cuando se tiene que comprovar.
La consellera també ha assegurat que s'esforcen a agilitar al màxim les tramitacions per reduir les llistes d'espera quant a la concessió de la renda social garantida.
I ara una notícia que ens podria afectar les butxaques perquè la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha aprovat un increment de gairebé un 6,5% de les taxes d'AENA per a l'any que ve. El màxim per passatger ajustat queda en 11 euros.
I són els imports que l'ens aeroportuari cobra a les aerolínies per fer servir justament les seves instal·lacions i també serveis i que es cobren directament al consumidor. A més, també els passatgers de les Illes les paguen íntegrament perquè no se'ls pot aplicar el descompte de resident, que sí que afecta altres conceptes del bitllet.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetra Ràdio.
Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás dos entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntamiento de Palma.
Dissabte, a partir de les 7 de vora baixa, torna el futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc.
Benvinguts a Esports 3 en joc, benvinguts.
Amb la secció d'entreteniment, diversió i, com sempre, el bon ambient.
Cercam un estilista que li faci a Marta Sampasana els seus cabells. L'aureola de Rosalía al cap.
Gràcies a la teva proposta, dic que sí.
I a les 9, des de l'estadi de la Ceràmica, la transmissió del Villarreal Club de Futbol Reial Mallorca amb els millors comentaristes. I en acabar el postpartit amb l'anàlisi tècnica i l'opinió. Tot Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Són les 8 i 23 minuts, augmenten els casos de dengue a les Balears. Mentre que el 2021 només se'n van registrar un, l'any passat n'hi va haver 40. A Europa, les malalties tropicals com aquesta s'incrementen per l'arribada de viatgers infectats i l'expansió d'insectes invasors que les transmeten, la qual cosa obliga les autoritats a vigilar per evitar-ne brots locals.
I, de fet, per aquest motiu, les autoritats sanitàries vigilen perquè en qualsevol moment hi pot haver un brot local, com, per exemple, va passar a Eivissa l'estiu del 2022, ja que les infeccions les transmet el moscard tigre, una espècie invasora present a tot l'arxipèlag. Això sí, enguany la tendència s'ha moderat. Ramon García Gené, cap del Servei de Vigilància de Salut Pública de les Illes.
Tenim notificats 5 casos de dengue i després també tenim 2 casos de chikungunya. L'any passat ens vam moure en total en un bus 42-43. I això va ser perquè l'any passat va haver una gran epidèmia a Sud-amèrica, a la banda d'Argentina, Brasil, Paraguai.
Desenes d'especialistes de salut pública s'han aplegat a l'Hospital de Son Espases per millorar aquests protocols de respostes. La directora general de Salut Pública, Elena Esteban.
Fem feina en salut ambiental, en medi ambient, amb els ajuntaments per posar en marxa les mesures dirigides a reduir aquest contagi.
Els especialistes asseguren que la prioritat és evitar els brots.
Són les 8 i 25 minuts, ara els esports.
Informatiu Matí. Esports.
Espanya ja és a les semifinals de la Copa Davis. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia, això després d'una jornada d'infart contra la República Txeca, gran remuntada de Marcel Granollers i Pedro Martínez contra Adam Paulasek i Tomas Machac per avançar el conjunt espanyol a les semifinals d'aquest torneig. Un partit molt igualat, de només dos sets, en què amb dos s'han decidit el tie-break per 7-6 i 7-6, i just abans el mallorquí Jaume Munà va guanyar el seu partit per 6-3 i 6-4 contra Jesse Lechesca i Iguala. Així l'eliminatòria, després que Pablo Carreño perdés el primer partit. Escoltam el tenista mallorquí Jaume Munà.
Bueno, primero de todo que en Copa Davis las emociones están a flor de piel del principio al final. A lo mejor en nuestros torneos pues puedes sentir cierta presión en momentos puntuales. En cambio aquí prácticamente desde el inicio hasta el final tienes no quitártelo, sino simplemente convivir con ello. Y creo que en eso he hecho trabajo durante estos últimos meses. Creo que la Davis Cup me ayudó muchísimo en Marbella para terminar el año como lo he terminado y especialmente aquí con la máxima ilusión.
D'aquesta manera, Espanya, amb Jaume Munà al capdavant, ha deixat fora Txèquia i demà jugarà la semifinal contra Alemanya i Itàlia-Bèlgica. L'altra semifinal d'aquesta Copa Davis es disputarà avui a les 4 de l'hora baixa. En futbol, el Real Mallorca farà avui el darrer entrenament abans de visitar el Villarreal. Iagov Arrasate va recuperar ahir Morici i Jan Virgili després dels seus compromisos internacionals i espera que avui s'incorpori el colombià Mojica. L'entrenador del Real Mallorca prepara el duel contra els grogats amb les baixes de Cumbula, Leo Román i Toni Lato i amb l'objectiu de sumar una segona victòria consecutiva. Escoltam a Don Prats en declaracions a IB3 Televisió.
Que ha estat una setmana molt, molt bona. Sí que és veritat que faltaven els internacionals, però ja estan arribant. Demà arribarà en Mojica segurament i bueno, preparant el partit contra el Villarreal amb molta il·lusió i, bueno, i amb ganes pues, de revertir pues, el partit que vàrem fer l'any passat allà, no? que al final va ser un poc accidental i volem intentar que no mos torni a passar, no?
El Villarreal rebrà el Mallorca després de 4 partits sense perdre, però el pròxim dimarts els groguets juguen partit de Champions a Alemanya contra el Borussia Dortmund. El Villarreal Mallorca, corresponent a la 13a jornada de Lliga, juga demà a les 9 del vespre a la Ceràmica i ho podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. I l'expresident del Real Mallorca, Mateu Alemany, va rebre ahir vespre el Premi Personatge Mallorca Diario 2025 a la Cambra de Comerç amb la participació de la presidenta del govern, Marga Proens. Es tracta d'un reconeixement a la seva trajectòria com a gestor esportiu i com era d'esperar també va parlar de l'actualitat de l'equip vermell.
Me costa dir que el Mallorca serà un rival, no? Però bé, ha tingut un inici un poquet complicat, primera divisió molt exigent i tots hem de ser conscients que sempre és difícil i que aconseguir mantenir-se un any i un altre any ja és un gran èxit, no? I això no hem de perdre aquesta perspectiva i per tant pues, res, desitjarem moltíssima de sort i que acabi tot bé.
A Champions empat a un del Barça amb la mallorquina Catacoll a la porteria contra el Chelsea ahir vespre. Catacoll va jugar tot el partit a Stamford Bridge i Patrick Guijarro va animar el seu equip des de la graderia per mor de la seva lesió. Amb aquest empat, les jugadores del Barça es mantenen líders de la Champions en ple de victòries fins ara i només un gol encaixat en 4 partits. A la primera federació, l'U d'Eivissa continua preparant el partit de diumenge contra l'Europa. Els blau-cels volen trencar davant del conjunt català la seva sequera golejadora. Ja acumulen gairebé 400 minuts sense marcar. I a la segona federació, aquest diumenge a les 12 del migdia, hi ha derbi entre Atleti Balears i Poblense. El conjunt blanc i blau, que ve de guanyar a domicili el Torrent, rebrà el líder del grup tercer en el partit corresponent a la jornada 12. Per la seva banda, el Poblense visitarà l'estadi Balear des de la primera posició i amb un registre de 9 jornades consecutives sense perdre. Escoltam, en aquest ordre, el jugador de l'Atleti Balears, en Gabri Ramis, i Dani Nieto, jugador del Poblense.
Sí, estan fent una gran feina, sabem que serà un partit complicat
i bueno, hem d'intentar aprofitar el nostre moment per treure-ho endavant.
Sí, la verdad es que bueno, es un derbi, es un partido muy atractivo y bueno, ahora las cosas están yendo bien y estamos arriba en la clasificación. Seguro que va a ser un, pues, un partido muy interesante.
El derbi el podreu viure aquí diumenge a la sintonia amb TV3 Ràdio. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí. TV3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30, ara repassam quines seran les claus d'aquest divendres. La resolució històrica que inhabilita 2 anys el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha provocat un terratrèmol polític.
El govern central defensa la innocència del fiscal general i diu que, tot i respectar la decisió judicial, no ho comparteix. Per altra banda, el PP torna a reclamar la dimissió de Pedro Sánchez i des de les Balears, la presidenta del govern, Marga Proens, ha dit que la sentència també condemna l'executiu espanyol.
D'altra banda, el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'empara contra el president del Parlament, Gabriel Lecent.
El tribunal ha de determinar si va vulnerar els drets fonamentals de les diputades socialistes Pilar Costa i Mercedes Garrido quan les va expulsar de l'hemicicle per dur una camiseta en la imatge de les Roges del Molinar.
A les 8:45 serà el torn de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars, accident mortal en el port de Ciutadella, un home de 67 anys ha mort després de caure a la mà amb el vehicle que conduïa. Adzel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El sinistre ha succeït quan passaven uns 20 minuts de les 9 del vespre. En aquest moment, la central de coordinació va rebre una alerta de caiguda dins l'aigua des del moll del port de Ciutadella. En un principi es desconeixia el nombre de persones que hi havia dins el turisme. Finalment, van rescatar una única víctima en aturada cardiorrespiratòria. Després d'intentar reanimar l'home, finalment va perdre la vida.
La Policia Nacional investiga la desaparició de 18 migrants que van quedar a la deriva a 60 milles d'Eivissa. Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. Segons el relat dels mateixos migrants, podria haver-hi una quinzena de desapareguts, una xifra que, segons algunes fonts, podria ascendir a 18. Segons la Policia Nacional, confirma ara mateix que segueixen sota custòdia policial a l'espera de ser atesos per Creu Roja. Recordem que aquesta barca irregular hauria partit fa 9 dies del nord d'Àfrica. La recerca per trobar-los ja es va iniciar dijous passat, però l'embarcació marítima de salvament no la va trobar fins ahir.
I a Mallorca, l'Ajuntament de Palma proposa modificar la llei de capitalitat per rebre més doblers. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. El batlle Jaime Martínez assegura que Palma ha crescut en nombre d'habitants, però que això no ha anat acompanyat de recursos per donar bons serveis i modernitzar les infraestructures. L'objectiu de Cort és passar de rebre els 30 milions d'euros actuals a 60-50 per part del govern i 10 per part del Consell.
I ara l'informatiu matí, parlam del sistema sanitari.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Perquè l'ONG Metges del Món a les Balears organitza avui una jornada en què es demana si el sistema sanitari és realment universal. Parlaran de les barreres a l'hora d'accedir al sistema públic en determinats col·lectius. Barreres administratives, econòmiques, culturals, entre d'altres. Comença d'aquí a mitja hora al campus de la UIB i participaran entitats com la Creu Roja i Càritas, també professionals sanitaris i col·legis professionals. Miguel Reyero, de Metges del Món, bon dia.
Hola, bon dia.
De quines barreres d'accés parlareu?
Bueno, las barreras que muchas veces invisibles, desconocidas para los que tenemos la suerte de no tenerlas, son barreras administrativas, a veces requisitos que marcan las leyes o que no las marcan las leyes, son requisitos de libre interpretación, pues del tipo del empadronamiento, del justificar la estancia en nuestro país, etcétera, etcétera, y luego otro tipo de barreras directamente, pues como pueden ser culturales, lingüísticas, de accesibilidad de otro tipo. Entonces, este tipo de barreras, que para los que no las sufrimos, o las sufrimos marginal, no están presentes, pues hay personas y colectivos que a diario, a veces en situación precaria o con que necesitan atención sanitaria de manera preferente, pues no pueden acceder. Entonces, esto, hay profesionales o organizaciones humanitarias o colectivos que los conocen muy bien, y esto, de esto irá un poco las jornadas, que cuando menos pretendemos derribar algunos mitos en torno a esas personas a las que ponemos esas barreras, como que son personas que colapsan los servicios sanitarios, que consumen muchos recursos o que vienen a nuestro país para recibir tratamientos. Entonces, estos son bulos que con datos y con conocimiento pues tratamos hoy de tratar de aclarar y de tratar de encontrar medidas y encontrar herramientas para que esto no ocurra.
¿Y quiénes son los colectivos más afectados por estas barreras?
Bueno, probablemente los más visibles y que conoce todo el mundo son las personas que están en situación irregular en nuestro país, que la ley es más permisiva de lo que nosotros creemos. En realidad, lo que la legislación actual dice es que las personas que tienen derecho a la atención sanitaria son las personas que residen en nuestro país, personas que pueden justificar que están 3 meses, y eso con eso se considera que no son turistas. Estas son las personas que vemos con más frecuencia frenadas en su acceso a la sanidad, pero a veces no solo. Hay personas que son residentes, en otro país, pero son residentes, tienen hasta nietos ya mallorquines, y sin embargo tienen barreras. Por ejemplo, si han trabajado aquí 20 años o 30 años, que son más mallorquines que muchos de nosotros, y sin embargo, si tienen su madre o su padre tienen un problema de salud, no lo pueden tener aquí en Baleares con atención sanitaria. Es decir, que no afecta solo a las personas que nos imaginamos que han llegado en patera o que están en situación irregular. No, hay colectivos bien asentados aquí que llevan toda la vida colaborando con la sociedad mallorquina y sin embargo tienen barreras administrativas o barreras injustificables, porque muchas veces son directamente decisiones o dificultades que no están marcadas por las leyes.
Uh-huh. ¿Y quines mesures pràctiques creus que segurament avui se'n parlarà i en proposareu algunes, però no sé si ens podríeu avançar algunes mesures que es podrien dur a terme per millorar aquesta atenció, per eliminar aquestes barreres?
Bueno, hay algunas que son bastante obvias, que son tratar de que las administraciones implementen solo aquellas barreras que ineludiblemente marcan las leyes, que en realidad son bastante permisivas. Entonces, que hay, por ejemplo, esto que le estaba mencionando, de que lo que la ley dice, por ejemplo, es que tienen que demostrar que están 3 meses viviendo en España, y eso se puede demostrar de múltiples maneras. Por ejemplo, si tienes un niño escolarizado, o puedes demostrar por otros una factura, un montón de medios que estás aquí. Y sin embargo, se le piden requisitos que no están en las leyes, como estar empadronado en Baleares. Y las leyes no dicen eso, dice que tienes que estar 3 meses aquí. Entonces, con que eso sea un avance fácilmente, es decir, que apliquen la ley y que digan, usted está hace 3 meses en España, lo puede demostrar, ya está. Y eso es bastante sencillo. Y hay municipios, hay comunidades autónomas que lo hacen de un modo y que lo hacen de otro. Porque es verdad que las leyes actuales dejan, desgraciadamente, un margen para la interpretación. Y en otros ámbitos no, las leyes no los dejan. Y cada comunidad autónoma, y a veces cada municipio, los aplica de una manera poco arbitraria. Y prueba de que esto ocurre es que a veces, con las mismas leyes, una vez que hay una mediación de un trabajador social, de una organización humanitaria, esa persona que parecía que no podía ser atendida, al final lo es. Eso quiere decir que sin saltarse las leyes hay distintas maneras de aplicarlas. Y si este modo más comprensivo se generalice, las administraciones y todas las situaciones que pueden ser de freno, de admisiones, lo hacen así, pues este colectivo, que no supone ningún riesgo económico, porque tiene más riesgo económico, además de sanitario y social, el no atenderla, pues se puede mejorar bastante, y hay municipios, hay comunidades autónomas que lo están haciendo en un sentido o en otro. O sea, que hay margen de mejora sin esperar que las leyes cambien, que también las leyes tienen que cambiar.
En aquesta jornada també intervendran algunes entitats del tercer sector. Quina és ara mateix la seva participació? Deieu que en alguns casos han de mediar una mica, no? Quin és actualment el paper que duen a terme tan important amb aquest tipus de casos?
Pues aunque las medidas de fondo están en manos de la administración, pues hay entidades, y las que participan hoy conocen a diario casos, como son Cruz Roja y Cáritas, los colectivos y las personas que les llegan tienen estas dificultades. Desde personas que no pueden, lo que se llama pobreza farmacéutica, que no pueden pagarse ni siquiera su tratamiento y que están sin tratamiento porque no pueden pagarlo, y a Cáritas y Cruz Roja son dos entidades que por definición les llegan a este tipo de personas. Médicos del Mundo, que tenemos una vertiente específicamente, digamos, vinculada al derecho a la salud, pues bien porque directamente no nos lleguen usuarios con este perfil, o porque estas otras entidades no lo remitan, pues hacemos bastante esta labor de mediación, que a veces es como tan sencillo y tan complejo como acompañarles a un hospital o acompañarles a un centro de salud. Y con ese acompañamiento y las normativas en la mano y la comprensión y la colaboración de servicios de admisión de la administración, pues las personas se consiguen. Sería, a veces nos parece un parche, a veces nos parece una solución externa, pero desgraciadamente hoy por hoy estas entidades de tercer sector a veces es fundamental para conseguir que estas personas tengan una atención sanitaria, un tratamiento que a veces es vital.
Idò, d'aquí 20 minuts comencen aquestes jornades. Vos deixem ja que pugueu preparar-les. Miguel Reyero, de Metges del Món, moltes gràcies per atendre'm aquesta telefonada d'Ivetres Ràdio.
Muchas gracias a vosotros.
Ara són les 8 i 40 minuts.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX. Lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Ara són les 8 i 42 minuts. Repassam alguns titulars de l'actualitat estatal i internacional, començant per València, perquè el candidat a la presidència de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, testifica avui davant la jutgessa de Catarroja, que investiga la gestió de la Dana.
Compareix per retre comptes sobre les telefonades que va tenir amb el president en funcions Carlos Mazón i també l'exconsellera de l'Interior, Salomé Prades. Això quan dijous de la setmana que ve se celebra ja el ple d'investidura perquè assumeixi el càrrec de president valencià.
Ha quedat amb llibertat amb mesures cautelars el president de la Diputació d'Almeria, Javier Aureliano García, i els altres 4 detinguts en el cas Mascaretes, entre ells el vicepresident de la institució i el balde de Fines.
El jutge no aprecia, per tant, risc de fugida ni tampoc possibilitat de destrucció de proves, però els retira el passaport i estan obligats a personar-se al jutjat cada 15 dies. Són investigats pels presumptes delictes de suborn, malversació de cabals públics i blanqueig de capitals.
Dues activistes de Femen han irromput sense camiseta i amb els pits descoberts a la porta d'una parròquia de Madrid on se celebrava una missa amb motiu dels 50 anys ahir de la mort del dictador Francisco Franco. Les dones han arribat a l'oratori cridant feixisme legal, vergonya nacional o el feixisme ni honor ni glòria.
I els que han assistit a la missa per Franco han aconseguit prendre a una de les pancartes de les activistes, això sí, després de haver les empès insultat.
I de la crònica internacional, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha rebut un pla a proposta dels Estats Units per posar fi a la guerra amb Rússia.
La Casa Blanca assegura que ha conversat amb les dues parts del conflicte sobre el pla impulsat per Washington, un full de ruta elaborat aquest mateix mes per acabar amb el conflicte que va començar el febrer de 2022. Font de la presidència ucraïnesa han confirmat que treballaran en els punts del pla per aconseguir un final digne de la guerra.
I per cert, que el president dels Estats Units, Donald Trump, amplia la reducció d'aranzels a aliments importats del Brasil davant el descontentament dels seus propis ciutadans, dels ciutadans nord-americans, per l'increment del cost de la vida.
Retalla així les tarifes de duanes que va imposar l'executiu brasiler en resposta al processament de l'expresident Jair Bolsonaro per
intent de cop d'estat.
I precisament ha reobert la cimera climàtica de l'ONU allà al Brasil, la COP30, després d'un incendi que va obligar a suspendre les negociacions en el penúltim dia de conferència.
Ha estat a nit mateixa quan l'organització ha tornat a permetre l'accés al recinte a la ciutat de Belém, de totes les delegacions, també de la premsa, els treballadors i voluntaris, això després que els bombers inspeccionassen la zona afectada pel foc i considerassen segura la zona.
Ara, d'aquí res uns segons, arribem a les 8:45. Vos deixam amb la informació de proximitat amb les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
IB3 Ràdio, Informatiu Matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. L'Ajuntament de Palma proposa modificar la llei de capitalitat per rebre més doblers. El batlle Jaime Martínez assegura que la ciutat ha crescut en nombre d'habitants, però això no ha anat acompanyat de recursos per donar bons serveis i modernitzar les infraestructures. L'objectiu de Cort és passar de rebre els 30 milions d'euros actuals a 60. Tot d'una en parlàvem abans, però volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores continuem amb petites retencions a la via de cintura, en sentit Andratx, a les altures de sortida cap a Escarrera Gó, i també hi ha hagut de dificultats per entrar a Palma des de l'autopista d'Ingres a la incorporació del polígon de Son Castelló. Per la resta de vies, la circulació és bastant tranquil·la. Sí que volem aprofitar per demanar precaució. Avui plou bastants punts de la illa i hi ha també previsió de vent. En aquest moment, per ara, no està plovent ni fent molt de vent, però molta precaució. És tot. Bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenaglia, control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i començam.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Mallorca és ca nostra. I vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, l'Ajuntament de Palma demana el doble de doblers per suportar la càrrega que implica ser la capital de les Balears, tant pel que fa a població com a infraestructures i serveis. Si ara el mínim per llei són 30 milions d'euros anuals, el batlle Jaime Martínez en demana 60, 50 per part del govern i 10 per part del Consell. Per aconseguir-ho, proposa modificar la llei de capitalitat de l'any 2006, ja desfasada segons Cort. La iniciativa es durà al ple la setmana que ve i després s'enviarà al Parlament. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Javier Martínez ha acompanyat amb dades la necessitat de doblar el finançament de Cort. Els darrers 20 anys, ja dir, Palma ha crescut un 27% en nombre d'habitants i ara arriben a ser 480.000, que és el 40% de totes les illes. Actualment, la capital és la setena ciutat més poblada d'Espanya i els recursos de què disposa no basten per donar uns bons serveis i modernitzar les infraestructures. A més, el mínim de 30 milions d'euros que havia de percebre cada any el consistori per l'actual llei de capitalitat només s'han cobrat durant 2024 i 2025. El dèficit financer arriba als 172 milions d'euros, que són els no rebuts, segons Martínez, entre 2016 i 2023 amb l'anterior govern socialista. Per això s'ha compromès personalment amb aquest projecte.
És una iniciativa meva, és una iniciativa del batlle de Palma, és una iniciativa de l'equip de govern. Espero que sigui una iniciativa d'esplanari, així ho vull també, i a partir d'aquí he a predisposició tant en el Consell Insular de Mallorca com en el govern de les Illes Balears perquè això vagi endavant.
Martínez assegura que hi ha bona predisposició tant per part del govern com del Consell de Mallorca. La proposta de reforma de la llei de capitalitat es durà al ple de l'Ajuntament de Palma de la setmana que ve. Després s'elevarà al Parlament perquè sigui tramitat.
I precisament un dels projectes que té l'Ajuntament damunt la taula és la transformació del passeig marítim de la platja de Palma. La proposta, sorgida de l'entitat Palma Beach, vol convertir el litoral en un espai més sostenible, accessible i renovat.
Un projecte que ha explicat el primer tinent de Balla de Turisme, Javier Bonet, al segon fòrum Platja de Palma i que els hotelers reclamen des de fa anys. El president de l'Associació Hotelera de Platja de Palma, Pedro Marín, reconeix que han treballat de manera conjunta amb el consistori i amb el govern per destinar-hi fons de l'impost de turisme sostenible.
Yo creo que el principio de una transformación de un destino de calidad y sostenible es en una transformación del paseo marítimo. Si tenemos un paseo marítimo obsoleto y está declarada esta zona turística, zona madura desde el 2013, estamos hablando de ya más de 12 años que seguimos como zona madura y no se ha hecho ninguna inversión a raíz de esto.
Precisament, la col·laboració público-privada ha estat un dels temes d'aquest segon fòrum o l'associació que en aquests moments disposa de 8 establiments oberts, fet que representa un 12% del total, treballa per englobar altres sectors com són la restauració, l'oci i, sobretot, el comerç. Mica Ferrer és la CEO de Palma Beach.
Restauración sí que se ha puesto las pilas y ha trabajado en conjunto con hotelería. Pues ahora tienes ya, dijéramos, restaurantes de 5 estrellas, al igual que tenemos hoteles de 5 estrellas para ese público, pero a nivel de comercio es que no hay ni una tienda. Tú vas a Ibiza y la gente se viste a Ibiza, y la gente se pone guapa y luego los ves cenando y tal, y aquí pues la gente va con camisetas.
8 i 50 minuts, canviem de qüestió. A partir de l'any que ve, les 8 residències públiques de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials incorporaran un protocol per pal·liar la desnutrició entre els residents. La mesura beneficiarà les 900 persones grans que viuen a les residències de l'IMAS. A més, el Consell contractarà 3 nutricionistes per millorar les dietes dels residents. La decisió arriba després que un estudi pioner del doctor Oriol Miralles ha detectat que la majoria dels residents de Son Colelles pateixen desnutrició, una situació que és extrapolable a la resta de geràtrics de les Balears.
Arran d'aquest estudi fet a 72 usuaris de la residència de Marratxí d'una mitjana de 84 anys, el doctor Miralles proposa un seguit de mesures, entre les quals l'elaboració d'un protocol que ja està en marxa a Son Caulelles. El protocol planeja l'elaboració d'un cribratge quan un resident ingressa a una residència. També inclou millorar la dieta amb la incorporació de plats mallorquins, formar el personal i crear un entorn tranquil i acollidor als menjadors d'aquestes residències. La directora insular d'Atenció Sociosanitària, Rosa Llobera, ha explicat que l'estudi del doctor Miralles ha de servir per millorar l'atenció a les persones grans.
És una informació que no volem ocultar, que no volem ser transparents i volem fer feina i millorar. Fer un cribratge nutricional sistemàtic a tots els centres, personalitzar els menús, fer formació més específica i millorar els espais i els temps que els usuaris estan en els menjadors per afavorir el seu benestar emocional.
Llobera també ha destacat que és important la incorporació dels nutricionistes.
Tenim intenció de contractar 3. 2 seran transversals i aniran rotant per les diferents residències i tindrem un per Ullalfas i Llar d'Ancians i Sant Josep perquè tenim les cuines pròpies. Perquè les cuines de les residències que les duen empreses que tenen el contracte de servei de la cuina tenen els seus propis nutricionistes.
I d'altra banda, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials destinarà 100 milions d'euros l'any que ve a reforçar la xarxa de residències de persones grans un 7,5% més que el 2025. Destaquen la posada en marxa dels centres de dia de la residència Miquel Mirdinca i les Germanetes dels Pobres.
Un increment de pressupost que, segons ha destacat el Consell, permetrà reforçar les residències pròpies, ampliar la xarxa insular de centres de dia i continuar amb el suport econòmic als ajuntaments per millorar els serveis municipals d'atenció a les persones grans. Aquests 100 milions d'euros també serviran per reformar la residència de Llucmajor.
I continuem parlant de les partides previstes al pressupost de l'any que ve. El Consorci de la Serra de Tramuntana augmenta de 10.000 euros fins a 13.500 la subvenció màxima que un particular pot percebre per aixecar marges als baldregats a finques dels municipis en qüestió. Aquest organisme ha pres aquesta decisió per l'augment dels preus dels treballs de pedra en sec, que ara se situa en 113 euros al metre quadrat de marge aixecat. O així ho explica Antoni Solivelles, director insular de la Serra de Tramuntana.
Se tracta de zones que són Vic, com per exemple Per exemple, les rotes de Caimari, la quantia pot arribar a 30.000 euros, perquè són uns espais emblemàtics que representen pues, lo que és la declaració de patrimoni de la humanitat i que tenen una protecció especial. Per tant, aquí se fa un esforç important perquè els propietaris puguin mantenir aquest paisatge.
I un darrer punt, perquè demà serà l'encesa de llums de Nadal a Palma a partir de les 7 de l'hora baixa, precisament per facilitar la mobilitat. Serveis Ferroviaris de Mallorca ha anunciat que a partir de cada setmana i fins diumenge, dia 4 de gener, hi haurà trens especials de reforç. D'aquesta manera, arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí, a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Ara falten 5 minuts per les 9 del matí. Anem al cinema. Perquè torna a divendres i els pianos arriben acompanyats de les novetats a les cartelleres amb alguna segona part. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Alguna d'aquestes segones parts molt esperades.
Sí, sobretot la primera, que sona així.
Traem-me la escoba de la bruja malvada de l'oeste como prueba.
És que si sou dels que vos vareu quedar amb un pam de nas fa uns mesos, quan Wicked gairebé 3 hores després acabava amb un continuarà, de ben segur ja sabeu que avui es posa el punt i final, ara sí, a aquest món de fantasia, i és que s'estrena Wicked 2, l'enfrontament entre la malvada bruixa de l'Oest i el màgic 2. Veurem a veure si es repeteix l'èxit de la primera, que va esdevenir l'adaptació d'un musical de Broadway més taquillera de la història.
Te demostraré que hay cosas peores que la muerte.
Sisu, Camino a la Venganza, és també una segona part, però la segona part d'una pel·lícula molt més discreta. Parlem de Sisu, una producció finlandesa que va triomfar Sitges el 2022 i que ara està arrasant de forma inesperada a Netflix. Aquest camí a la venjança segueix la història, inspirada en fets reals, d'un miner que es va enfrontar als nazis. Sang i fetge per donar i per vendre.
Las reglas son sencillas. Sobrevive 30 días mientras todo el país te da casa.
I ja comença a ser com una tradició l'estrena d'una adaptació d'un llibre de Stephen King. Aquesta setmana toca El Fugitivo, titulada The Running Man, i de nou la lluita per la supervivència transformada en programa de televisió, en un film que ens posa el mirall davant la cara i que asseguren té molt de blockbuster dels 80.
¿Ya nos conocíamos?
Conde Drácula.
I poca cosa a dir d'aquest Dràcula de Luc Besson, que tot i ser la pel·lícula més taquillera en guanya a França, és una adaptació, per no dir una copiada, del clàssic de Francis Ford Coppola del 1992, la recordareu, amb Gary Oldman, amb Keanu Reeves i amb Winona Ryder. En fi, a més, hi afegeix ben poca cosa, aquest original. Feu el que trobeu, com sempre, però entre l'original i la còpia tenim ben clar que triaríem.
¿Sabes lo difícil que es ser uno mismo? Inténtalo.
Haces películas, es lo que el mundo quiere.
I acabam amb una producció de Netflix i això vol dir que durarà poc als cinemes i que tot d'una serà la plataforma. En fi, parlam de Jay Kelly. És una narració tendra i àcida amb molt d'autorreferencial de la maduresa d'una gran estrella de Hollywood a qui posa rostre i ànima George Clooney. Imprescindible si vos agrada el cinema, parlant de cinema. Au, Ansel, repassada feta, i ja sabeu que tot això i moltes més coses s'estrenen i també hi ha les coses que encara queden a la cartellera, o sigui que hi ha on triar i remenar.
I hi haurà segur molt per triar ja de cara al desembre, gener, tot aquest hivern. Molta cosa. I ara, com cada divendres, repassam algunes de les coses més destacades d'aquesta setmana amb els sons de la setmana.
Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía.
¿Usted no sabía que se estaba ahogando?
No.
¿Por qué te telefona dos vegades la teua consellera y no le agarres el teléfono?
Usted es un miserable.
Silencio.
Usted es un homicida.
Gracias.
Y esto es un psicópata.
It allows us to do that, but we haven't said we're going to do that.
El pueblo de Trinidad y Tobago verá y sigue soportando que utilicen sus aguas y su tierra para amenazar gravemente la paz del Caribe.
Está claro que a las reuniones privadas con el Partido Popular habrá que ir con una grabadora para que quede constancia de todo lo que se dice y todo lo que se acuerda.
Y creo que lo que acaba de decir la señora Cañadas es de la suficiente gravedad para que si se pacta en despachos secretos determinadas cosas que afectan al urbanismo de nuestras islas.
Y los que promoverían
tots vostès si jo avui convoco eleccions.
Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia.
Él insiste sobre su inocencia y según los resultados habrá consecuencias.
La instalación de las luces de Navidad en 2025 se ha planificado este año con el objetivo de llegar a todos los barrios de Palma.
Ara que les fulles ballen danses al racó, ara que els carrers estan de festa.
Hem arribat a les 9, ara resumim els temes més destacats d'aquest matí de divendres. Un home de 67 anys ha mort al moll del port de Ciutadella en caure a la mà amb el vehicle que conduïa.
Els fets han ocorregut a les 9:20 del vespre. Fins al lloc del sinistre s'hi va desplaçar una unitat de suport vital avançat, una altra de suport vital bàsic i un metge del PAC de Ciutadella. Varen rescatar a una única víctima que estava en aturada cardiorrespiratòria. El varen intentar reanimar, però no varen poder fer res per salvar-li la vida.
I quan encara no han passat ni 24 hores des que s'ha fet pública la resolució judicial que inhabilita el fiscal general de l'Estat per un delicte de revelació de secrets, es veuen les cares el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo. Serà a les 10:30 a l'acte...